Ràdio Estel.
Passen 2:02.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa en el Món de Bàsquet 2014.
Hola Catalunya, hola Andorra, benvinguts un dia més al Bàsquet al dia.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Doncs en uns 13 minuts començarà el Budivelnik Barça, cinquena jornada d'aquesta primera fase de l'Eurolliga, darrera jornada de la primera volta, la que l'equip de Xavi Pasqual buscarà la tercera victòria, buscarà seguir la línia positiva dels darrers dos enfrontaments contra el CSKA de Moscou i el CB Canàries en una pista, la d'avui, que té una capacitat per uns 17.000, sí, sí, 17.000 aficionats. Cert és que es tracta de la primera participació de l'equip ucraïnès a l'Eurolliga, són els darrers d'aquest grup A amb una victòria, però a casa seva, a banda de derrotar el Partizan, van estar a prop de donar la sorpresa contra el Fenerbahçe Ulker. Esperem que avui doncs, no hi hagi cap sorpresa. On no hi va haver sorpresa ahir va ser al Palacio de los Deportes de Madrid, on l'equip de Pablo Laso segueix triturant els seus rivals, tant és que siguin d'Eurolliga com de Lliga ACB, com de la Lliga Endesa. El cert és que menys Barça a la final de la Supercopa Endesa i Múrcia en Lliga, els primers van perdre de 4 i els segons a 7 punts, la resta de rivals han sortit exageradament escaldats. I ahir el Anadolu Efes va ser un altre bon exemple amb el 103-57. Pablo Laso, encantat.
Obviamente felicitar a los chicos por el partido, por el trabajo que han hecho, el nivel de intensidad que hemos tenido durante los 40 minutos. Creo que el trabajo que hemos empezado desde el primer cuarto ha ido haciendo bastante mella en el contrario y pienso que ha sido difícil para ellos seguir nuestro ritmo, sobre todo impuesto por nuestra buena defensa, ¿no? En general, muy contento. De nuevo, felicitar a los chicos, sobre todo por los 40 minutos, cómo han jugado, lo que han transmitido durante los 40 minutos, independientemente de que el resultado, pues obviamente deja claro que hemos sido superiores.
I, de fet, com l'altre dia escrivia David Navarro, jugador de Ribera Andorra, en un tuit, a la travessa del Quinibàsquet de cada setmana a la casella del Real Madrid, potser el que s'hauria d'apostar directament és si el Madrid guanyarà de 20 o de 30 punts de diferència als seus partits. O un altre tuit, en aquest cas, de Sitafa Sabane, jugador del Fiat Joventut, que afirma que aquest Real Madrid, en la versió bàsquet, doncs és el millor Barça de l'era Guardiola. Si t'agrada aquest esport, t'agrada veure'ls jugar, diu el senegalès. Veurem què serà capaç de fer l'equip blanc aquest diumenge a la 1 a la pista del Herbalife Gran Canària. L'equip de Pedro Martínez, al igual que Madrid i Barça, suma per victòries tots els partits de Lliga. I qui vulgui veure aquest partit en directe podrà fer mitjançant Real Madrid Televisió. I per cert, que el proper enfrontament entre Barça i Madrid serà el 29 de desembre, o millor dit, serà un Madrid-Barça, 13a jornada de Lliga a la capital d'Espanya. Veurem com arriben uns i altres a aquest enfrontament. De moment el Barça té poc més d'un mes per pujar el seu llistó. Passen 5 minuts de 9:15. Comencem.
Bàsquet al dia. Òscar Merino.
Doncs comencem el programa saludant el Jordi Carretero, el control tècnic, i també a la producció, pendent de totes les trucades. Com sempre, un dia més està Xavi Pagant.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 2771 o 93 409 2772. Esperem els teus comentaris.
I per cert, no, Pregunto, no sé si penseu el mateix que Sabané quan afirma això de que el Real Madrid de la versió bàsquet doncs vindria a ser la millor del Barça de futbol de l'era Pep Guardiola. Ell ho ha deixat en el seu tuit, si voleu opinar, doncs teniu els telèfons del Bàsquet al Dia al vostre abast, el 93-409-2771, 93-409-2772, també al Twitter amb el hashtag del Bàsquet al Dia, Bàsquet amb K, Bàsquet al Dia, també al Facebook del programa, o al correu electrònic el de bàsquetaldia@radioestel.cat. Doncs queden 8 minuts perquè la pilota comenci a botar el parquet del Kiev Sports Palace, on el Barça es mesura davant del Budi Bèlnic. Ja sabeu que l'expedició blaugrana ha viatjat sense Eres el Orbe, que segueix els terminis establerts i que esperem veure l'aviat jugant minuts, i l'altre lesionat, òbviament, és Brad Oleson. Això en un dia en el que fins a 2:15 de la nit us hem de portar fins a les Palmes de Gran Canària. L'equip de Pedro Martínez es deu estar exercitant en aquests moments o acabant ja l'entrenament, preparant el partit de diumenge a 1:00 PM, hora peninsular, davant del Real Madrid. Avui un home del conjunt canari català atendrà la trucada del Bàsquet al Dia. També parlem de la Decor i de la primera victòria del Barça B. Aquest passat diumenge superaven el Clínica Rincón per 75-71 i els blaugrana sumaven la primera victòria de la temporada a la 6a jornada de Lliga. Doncs avui en parlarem i ho farem amb el jugador més veterà d'aquest equip, 36 anys, i no és altre que Ferran Lavinha, ex Manresa, Penya o Fuenlabrada. També trucarem al professor Josep Garriga, doncs, per parlar de la NBA. És el nostre expert en NBA. I això en un dia en el que la gent del Bàsquet del Dia també ens volem sumar a la campanya Mèdula para Mateo, la iniciativa que busca informar i conscienciar sobre la donació de mèdula òssia. Ha aconseguit gairebé 10.000 nous donants en només 5 mesos, gràcies a la divulgació desinteressada de multitud d'esportistes i famosos que s'han sumat a aquesta iniciativa. Els darrers en fer-ho, jugadors NBA, com José Manuel Calderón, Pau Gasol, Ricky Rubio i Víctor Claver.
Hola, soy José Manuel Calderón, jugador de los Dallas Mavericks. Donar médula es muy fácil y puede salvar muchas vidas. Mira medulaparamateo.com. Hazte donante.
Hola, soy Pau Gasol. Donar médula es muy fácil. Infórmate en medulaparamateo.com y hazte donante. Dona médula, dona vida.
Hola, soy Ricky Rubio. Y salvar vidas donando médulas es muy fácil. Mira Médula para Mateo y hazte donante.
Soy Víctor Claver y quiero que sepas que donar médula es muy fácil. Entra en medulaparamateo.com y te lo explican. Puedes salvar vidas.
Doncs els jugadors espanyols de la NBA, Pau Gasol, José Manuel Calderón, Ricky Rubio i Víctor Claver, que han protagonitzat aquest vídeo en el que expliquen el fàcil que és salvar vides donant mèdula. Per a tots els que vulgueu saber més coses, tan sols heu d'entrar a la web medulaparamateo.com. Més coses, toca repassar noms i notícies de la jornada. Cinc minuts per 3:15, 5 minuts perquè arrenqui, perquè comenci el partit entre el Budi Bèlnic i el Barça. Anem amb Adrià Santa Susagna. Hola, Adrià, bona nit.
Bona nit.
Noms a la jornada, notícies, comencem parlant de l'ACB, Ben Harsbrook.
L'escorta de l'Herbalife Gran Canària, que ha estat de baixa durant les últimes 3 setmanes, podria reaparèixer aquest cap de setmana davant del Real Madrid. Ahir ja es va reincorporar l'equip.
Sergio Sánchez.
El base ha estat presentat amb Luka Murcia, amb què ha firmat fins a final de temporada. Veterà de 32 anys, d'experiència a l'ACB amb Caja San Fernando, Estudiantes Lagunaro i Fuenlabrada. Sergio Sánchez arriba després de les baixes de Rodrigo San Miguel i Berni Rodríguez.
Madrid.
Si guanya aquest cap de setmana a l'Herbalife, arribarà la victòria número 900 en Lliga. és el segon equip que més victòries suma, de moment darrere del Barça, amb 962.
Sastre i Todorovic.
Si juguen aquest cap de setmana, arrodoniran les xifres del seu historial. Joan Sastre arribarà al seu partit número 100 en lligandesa, mentre que Todorovic arribarà al seu partit 50.
La bomba, Joan Carles Navarro.
Aquest cap de setmana també podria aconseguir una xifra històrica. Si anota 5 triples, arribarà al seu triple número 1000 en lliga. És el segon jugador més anotador de la història des de la línia de 3, darrere d'Alberto Herreros, amb 1.233 triples.
Justin Dolman.
Lidera la classificació del trofeu a l'Esforç 2013-2014 que convoca el València a bàsquet des de l'app del club. Es pot votar el jugador que l'afició creu que més s'esforça per l'equip taronja.
Andy Panko.
El jugador de 36 anys assegura que encara li queda temps per continuar en actiu al món basquetbolístic professional. Panko diu que està molt feliç jugant al Fora Brada.
Anem a la Adecco Or.
Comença avui la setena jornada de Lliga amb un planassa navarracotines.com que es porta jugant des de les 8 de la tarda. Els equips catalans no juguen fins demà amb un Força Lleida River Andorra com a plat principal.
Ens passegem per Europa. Antonio Porta.
El base argentí que va deixar el Valladolid per manca de química amb el tècnic Ricard Casas ha fitxat per l'Svendborg Rabbits danès, segon classificat de la Lliga de Dinamarca.
Unicaja.
Juga avui el seu partit 300 del conjunt malagueny a Europa, si comptem els 64 partits de la Copa Corac i els 235 de l'Eurolliga. Unicaja va debutar a Europa el 27 de setembre de l'any 1989.
Caner Medley.
Tot i estar recuperat de la lesió, l'americà encara es dubta pel partit d'avui davant del Montepaschi de Siena. No sabrem si juga fins a últim moment.
Montepaschi.
Segons Sportlando, el club ha decidit deixar de comptar amb Kim English i estaria interessat en Busty Thornton. English, de fet, a l'últim partit va jugar només 3 minuts.
Nikos Velos.
Ofereix 12.000 euros als equips de màxima categoria grega que el deixin jugar als partits que es facin als camps d'Olympiakos, Panathinaikos, Aris o PAOK, de moment, i l'Iskiakos ha acceptat l'oferta.
Anem amb la NBA, comencem parlant dels Miami Heat.
El vigent campió de l'NBA solidaritza personalment amb el desastre de Filipines pel tifó Haiyan. Donaran $1 milió als damnificats. Recordem que la Lliga Americana i l'Associació de jugadors va donar $250.000. D'aquesta manera, els Heat multipliquen per 4 l'aportació solidària. I per cert, que fa pocs minuts l'ACB ha anunciat una donació de 4.000 euros als diners del premi del concurs de triples de la Supercopa que Josh Ruggles no va rebre per no infringir la normativa universitària americana.
Sergi Ibaka.
Reconeix estar decepcionat després de ser expulsat del partit davant Los Angeles Clippers aquesta matinada per un incident amb Blake Griffin i Matt Burns. I Ibaka ha jugat 16 minuts i ha anotat 13 punts, ha fet 2 rebots i una assistència.
Germans Gasol.
Doble-doble del Germans Gasol en els seus respectius partits. En Marc ha jugat 33 minuts i ha anotat 18 punts, a més de recollir 10 rebots i 4 assistències. Per la seva banda, Pau Gasol ha jugat també 33 minuts i ha anotat 25 punts i ha recollit 12 rebots. També ha assistit en 3 ocasions.
Ricky Rubio.
Doble-doble també del Masnou, a l'anotar 16 punts i assistir 16 vegades, a més de recollir 6 rebots. Tot això en els 30 minuts que ha jugat en la victòria de Minnesota davant de Cleveland.
Aquesta matinada,
12 partits jugats, victòries d'Orlando Magic, Charlotte Bobcats, Philadelphia 76ers, Toronto Raptors, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, San Antonio Spurs, Denver Nuggets, Utah Jazz, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings i Los Angeles Clippers.
I a destacar,
els 36 punts de Fallo d'Orlando i d'Anderson del Sixer, partidàs de Kevin Durant d'Oklahoma City Thunder, el seu jugador que ha notat més amb 33 punts, el que ha escollit més rebots, un total de 6, i el que ha assistit més, 10 assistències pel nord-americà.
I per cert, deixeu-me dir que Marc Márquez i Ona Carbonell han estat escollits millors esportistes català masculí i femení de la Festa de l'Esport Català, premi a l'esportista revelació masculí Guillem Vives, al base del Fiat Joventut. Els premis es lliuraran en el transcurs de la gala de la 17a Festa de l'Esport Català, que se celebrarà el proper dilluns 16 de desembre a partir de les 8, de les 20 hores, a l'INEF de Barcelona. Sing the song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, amb Papa Nicolau, Lampe, Tomic, Marcelinho Huertas, 4 dels jugadors avui titulars del Barça sobre la pista del Budivelnik. També Joan Carles, la bomba Navarro. Ha arrencat, ha començat el partit, el cinquè partit d'aquesta primera fase de l'Eurolliga. De fet, tanca la primera volta, 9:45 per acabar. Això acaba de començar, nota de 2 Ante Tomic, Budivelnik 0, Barça 2. Doncs repassats noms i notícies d'aquest dijous, 14 de novembre 2013, una pausa i fem un cop d'ull a l'Eurolliga masculina i femenina.
Bàsquet al dia, Òscar Merino.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Doncs cinquena jornada de l'Eurolliga, darrere de la primera volta, que començava ahir amb una nova insultant victòria del Real Madrid, en aquest cas sobre el Efes, per 103-57. El tècnic del Real Madrid no llença però les campanes al vol, Pablo Laso.
Digo siempre que esto es un camino muy largo, estamos en noviembre, creo que llevamos 12 partidos de competición y el año pasado llegamos a jugar casi 80, con lo cual pienso que cada día debes trabajar para hacer algo mejor en muchos aspectos del juego, pero siempre intento transmitir que el margen de mejora está siempre ahí. Seguro que hay aspectos por mejorar, no hay ningún partido perfecto y yo espero que seamos capaces de como digo siempre, mantener el hambre para ser mejores cada día y la inteligencia, que también es muy importante.
De fet, Lasso reconeixia ahir, després de la roda de premsa d'aquesta nova victòria voltada, àmplia, del Madrid a l'Eurolliga, que per arribar a aquest Madrid han calgut molts mesos de feina prèvia.
El rotar a tantos jugadores, el tener jugadores que pueden defender diferentes posiciones, nos permite alternar defensas, cambiar el ritmo del partido, y eso muchas veces no se consigue. A veces ni en un mes, ni en dos meses, y a veces te cuesta más de una temporada conseguirlo. Yo, como digo siempre, la fuerza de un equipo está en el grupo y en el crecimiento del equipo. Yo creo que el equipo ha crecido mucho defensivamente.
Doncs temps ha necessitat Lasso i el Madrid per arribar on estan ara, exhibint la qualitat que tenen, que atesoren i les pallisses que donen als rivals, i també temps, també és el que necessita aquest Barça, doncs, per arribar al seu màxim. El dubte està en saber quant de temps necessitaran, però vaja, esperem que no massa més. Ara mateix, en directe, 7:28 per acabar el primer quart, a Ucraïna, Budivelnik 6, Barça 4. El que hem de fer és repassar els enfrontaments dels quatre grups d'aquesta Eurolliga, perquè ja tenim, Adrià, resultats definitius.
Pel que fa al grup A, Fenerbahçe Ulker 65, Nanter 61, quan falten 5 minuts només per acabar el partit. També s'està jugant aquest Budivelnik de Kiev 6-4 Futbol Club Barcelona, i per demà Cheska de Moscou, Partizan de Belgrat. Pel que fa al grup B, el Madrid 103, Anadolu Efes 57, ja acabat Salgiris Kaunas 91, Brose Baskets 81, i demà Emporio Armani Milan Estrasburg. El grup C es juga avui des de 8:45, Unicaja de Màlaga, Montepaschi de Siena, i per demà Olympiacos, Stelmet, Girona, Gora, també Galatasaray, Bayern de Múnic. Acabem amb el grup D, Lokomotiv Kuban 85, Labor Alcucha 84, al final del primer quart Maccabi Electra 25, Panathinaikos 12, i demà tanca aquest quart grup, el grup D, Zvezda Zvezda Telekom Belgrad i Lietuvos Ritas Vilnius.
Sis 43 per acabar el primer quart, Budivelnik 9, Barça 6, i hem de també repassar l'Eurolliga femenina.
Pel que fa al grup A, Gutenjels Košice 75, Unic Yor 64, Ekaterinburg 57, Tango Borges 52, i a partir de 8:45, Beretta Famila Kayseri Kaski Sport. Lidera la classificació l'Ekaterinburg i el Gutenjels amb dues victòries, seguit del Beretta Famila amb una victòria i 0 derrotes. Cal dir que porten un partit menys, a la quarta posició, empatat Tango Borges Basket i Unigior amb dues derrotes, i tanca el grup al Kaiskeri Kaski amb una derrota i també un partit menys. Seguim amb el grup B perquè el PK Imos Brno 61, Wisla Kampak 67, també Fenerbahçe 71, US Sopron 64 i Rivas Ecopolis 90, Nahedza Orenburg 71. Pel que fa a aquest grup, el líder en solitari Rivas Ecopolis amb dues victòries, amb una victòria i una derrota Wisla Kampak i el Sopron, amb una victòria i cap derrotes i amb un partit menys Fenerbahçe i Montpellier, i tanca el grup B l'Imos Brno i el Nahedza Orenburg amb dues derrotes. Ja en el grup C, Esparta Vinnytsia 47, Uska Praga 57, Perfumeries Avenida 59, Polkovice 44 i Novi Zagreb 67, Galatasaray 92. Pel que fa a aquest grup, lidera el Galatasaray amb dues victòries i una derrota, seguit del Praga amb dues victòries i cap derrota, el Perfumeries Avenida amb una victòria i una derrota, el Bici Vilnius amb una victòria i un partit menys, i el Polkovice Novi Zagreb amb dues derrotes. Tenca aquest grup l'Esparta Vidinoa amb una derrota i un partit menys.
Doncs deixem l'Euroliga, seguirem molt pendents del que faci el Barça a Kiev o a Kaif, a Ucraïna, 5-14 per acabar el primer quart, Budivelnik 9, Barça 10, i ara ens espera un protagonista. Hem de marxar a les Palmes de Gran Canària.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Hola, sóc el Jordi Lavanda, el creador del cartell de la nit, i des d'aquí us convido al 15 de novembre a que vingueu a participar d'aquesta nit tan especial.
Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Torna la vetllada que ens uneix. Per només 45 euros formaràs part de la vetllada on tots i totes ens unim. I creus? Vine, la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Divendres 15 de novembre al Centre de Convencions Internacional de Barcelona, al Parc del Fòrum. Informa-te'n a les webs radioestel.cat i catalunyacristiana.cat i al 93 409 27 70.
Doncs aquesta sisena jornada de la Lliga Endesa, a banda del Bilbao-Barça, sens dubte que un altre focus d'atenció estarà a les Palmes de Gran Canària, amb el partit Herbalife Real Madrid de diumenge a la 1 hora peninsular, per cert, que el podreu seguir en directe per Real Madrid Televisió. S'enfrontaran dos dels tres equips encara invictes fins ara. Jugador de l'Herbalife, Xavi Rey, què tal, bona nit?
Hola, bona nit.
Escolta, els periodistes se'ns acaben els adjectius per definir el que esteu fent en aquest inici de temporada,
Sí, hem quedat 5 partits guanyats i la veritat és que estem molt contents i bueno, es nota que tenim molt bon equip.
Tu quin adjectiu li posaries?
Si dic la veritat, no em sorprèn gaire, perquè ja l'any passat vam fer una gran temporada i aquest any ens hem reforçat, a més, així que els resultats... És veritat que és una mica exagerat que anem primers empatats amb el Madrid i el Barça, però no estic molt sorprès.
Això d'espectacular, titulars en premsa i tal, no ho comparteixes aleshores?
No, sí que ho comparteixo, però bueno, l'any passat també vam passar de ronda a la Copa del Rei, vam eliminar el Caja Laboral als play-offs, o sigui que ja es podia esperar que aquesta temporada, havent fet fitxatges molt bons, anéssim amb aquesta línia.
El cert és que semblava, dels darrers anys, que el Granca s'havia estabilitzat una mica a la Lliga, però de sobte ha donat un cop de puny sobre la taula i heu fet una embranzida espectacular,
Sí.
Vull dir, aquesta temporada i la passada, com tu bé dius, semifinalistes de la Lliga, etc.
Sí, estem molt bé, no? El club està molt bé, els jugadors estem molt contents aquí i això es nota, fem molta pinya i bueno, això amb bons fitxatges i seguint el mateix estil, doncs acaba portant resultats.
Escolta, quin sostre té aquest Granca?
Doncs no ho sabem, això ja ho veurem, no? De moment seguim millorant, seguim guanyant partits i espero que això no pari.
Però, vull dir, podeu trobar una regularitat a aquest inici, a aquestes 5 victòries de 5 partits? Això pot seguir i podeu seguir per aquest camí?
No, home, evidentment perdem partits, però bueno, tampoc hem arribat al nostre sostre de joc, amb el que vull dir, encara podem millorar. Està clar que 5 partits són molts, no? Però bueno, és això que et dic, que hi ha partits que hem jugat millor, partits que hem jugat pitjor i hem fet guanyant. No és que se'ns hagi aparegut la verge de tots els partits, sinó que aquest és el nostre nivell.
Destacable, el vostre inici de Lliga i sobretot també veient contra qui heu competit, no? Laboral Cucha, Múrcia, Bilbao, Canàries i al darrere la pista de l'Estudiantes, que vull dir, tampoc és que sigui un calendari assequible o fàcil, no?
No, per això et dic que no hi ha cap casualitat en això, ni cap sort, sinó que hem jugat bé. I bueno, està clar que el pròxim partit és contra el Madrid i és el primer rival fort. Bueno, suposo que tots sabem que Barça i Madrid està a un nivell diferent i, bueno, aviam què tal el partit aquí a casa.
A un nivell diferent o superior, però de moment esteu com ells, 5 victòries de 5 partits, eh?
Sí, està clar. Ara mateix és el que diu la classificació, no? Però evidentment, ells a priori estan a nivell per sobre nostre. Està clar que un partit aquí a casa els hi podem plantar cara i així espero que sigui.
Habitualment l'ambient allà és brutal. M'imagino el que es viurà diumenge, no?
Sí, les entrades ja estan esgotades i estic segur que ficarem molta pressió i que no els hi serà fàcil.
Preparats per derrotar per primera vegada al Madrid aquesta temporada?
M'encantaria, la veritat. És evident, home, és la meva quarta temporada aquí, ja he guanyat el Madrid, i bueno, està clar que aquest any és diferent perquè és el millor Madrid, pues, no sé, dels últims 10 anys, possiblement, o més, inclús, és un equip temible, i serà molt complicat, però bueno, algun dia han de perdre.
Exacte, venen de guanyar, de 48 al Manresa, però també és cert, Xavi, que a Múrcia van guanyar pràcticament in extremis.
Sí, home, està clar, a la Lliga no et pots relaxar, però és veritat que el Madrid ve fotent panisses de tothom i està clar que serà molt complicat, però bueno, nosaltres som molt ambiciosos, a la vegada que humils, i estic segur que si pot perdre algun lloc al Madrid, és aquí.
Bueno, ja per acabar, que et agafo un bon moment allà dins del pavelló, crec que encara hores d'ara, però imagino que diumenge heu de buscar l'excel·lència, pregunto, no? per derrotar el Madrid o com ho veus?
Sí, evidentment, el Copa deia, no? Hem tingut partits millors, pitjors, i els hem guanyat tots, però contra el Madrid no et val jugar un partit mediocre o regular, perquè necessitem jugar tots bé i treure el millor de nosaltres, perquè és un equip molt, molt, molt difícil.
Molt bé. Escolta, Xavi, per acabar, quins reptes com a equip, no? Us marqueu aquesta temporada amb aquest 5-0, imagino que mireu cap amunt i el més amunt possible.
Sí, bueno, seguim sent humils, perquè aquest 5-0, si després fas un 0-5, no té cap tipus de mèrit, així que anirem a poc a poc i primer assegurar la classificació per la Copa del Rei, que ara mateix es presenta molt bé, i anar a poc a poc, tranquils, i que no se'ns pugin massa els fums.
Bueno, doncs a veure si sou capaços de derrotar aquest diumenge el Real Madrid a la vostra pista, en un ambient, com sempre, serà espectacular, el de les Canàries. Xavi Rey, que vagi molt bé i gràcies per atendre la trucada de Bàsquet al Dia.
Vale, moltes gràcies.
Doncs sens dubte que serà un dels plats forts del cap de setmana, el partit entre l'Herbalife, Gran Canària i el Real Madrid. A tot això, el Barça també, en un altre dels partits de la jornada, ho farà diumenge a les 12:40 a la pista del Bilbao Basket. Mentrestant, o abans d'aquell partit, segueix jugant el seu compromís d'Eurolliga a la pista del Budivelnik, i de moment, Adrià, com van les coses?
Doncs el Barça, que està guanyant a la pista del Budivelnik per 18-22 quan falta un minut i mig per acabar aquest primer quart.
Doncs ajustat, un pèl ajustat al marcador, però amb bones sensacions, bon primer quart del conjunt del Xavi Pasqual, en atac, en defensa, doncs s'han d'acabar de posar les piles, però es nota que mica en mica aquest Barça va carburant cada vegada més i millor. Minut i mig per acabar el primer quart, se'n va a Huertas a la banqueta, entre Víctor Sada, 18, Budivelnik, 22, Barça. I parlant del Barça, ens espera Ferran Lavinia. Als seus 36 anys, juga amb el filial blaugrana.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, bàsquet al dia.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Aquest passat cap de setmana el Barça B, equip de la Decor, sumava la sisena jornada de Lliga, la seva primera victòria, derrotant el Palau al Clínica Rincón per 75-71. Jugador del Barça B, ex-ACB, Ferran Lavinya, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Benvingut al Bàsquet al Dia i enhorabona per la primera victòria ja, eh?
Bueno, gràcies, sí, ja teníem ganes i bueno, estàvem treballant per aconseguir-la i ens ajudarà pels ànims i per veure que, bueno, que la línia era bona, però faltava aconseguir una victòria que una mica reafirma aquest treball i jo crec que és important que hagi arribat ja.
Perquè s'ha fet de pregar, la primera victòria.
Sí, bueno, també és normal, entra dintre de la normalitat. Som un equip molt jove, que ve de l'any passat de tenir jugadors importants que ja no hi són, que venim d'una pretemporada bastant atípica, perquè no deixem de ser un equip filial i, per tant, doncs, molts dels jugadors del nostre equip han fet pretemporada amb el primer equip i nosaltres pràcticament no ens hem vist fins la setmana de començar la Lliga. Bueno, tot això fa que l'inici sempre sigui una miqueta més complicat. A part, doncs, bueno, també hi ha la inexperiència de l'equip, que també en aquest sentit juga una mica a la nostra contra. I bueno, doncs això fa que ens hem trobat amb rivals molt coneixedors de la categoria i molt consistents i ens ha costat aconseguir la primera victòria. Bueno, doncs, ja ha arribat. I ara intentar doncs, que la bona ratxa continuï i intentar anar millorant.
Però sense posar-vos nerviosos, pel que dius.
No, a veure, clar, és una de les dels hàndicaps i de les grandeses d'aquest equip, no? Del fet de no poder pujar de categoria, com tota la resta d'equips, fa que el teu objectiu tampoc sigui doncs, lluitar per aconseguir-ho, però sí que és el competir, l'intentar guanyar el màxim número de partits. El que passa, bueno, si aquestes victòries no arriben, mentre el treball sigui bo i l'evolució dels jugadors sigui bona, bueno, doncs ens preocupa relativament. El que sí que volem és ser competitius i evidentment que volem guanyar cada partit, però nosaltres quan comencem el partit en el salt inicial, l'única cosa que està al nostre cap és fer les coses bé per guanyar. I jo crec que això també és important que ho tinguem clar, no? Que a part de millorar i de que l'evolució del jugador doncs sigui bona, però també hem de ser un equip molt competitiu.
És a dir, que l'objectiu és seguir a la Decor quantes més temporades millor. I no serà el teu cas, però sí el dels altres, formar jugadors, no? Tu ja estàs ben format, ja.
Sí, bueno, però sempre et formes. Jo crec que la formació continua. Vull dir, jo crec que aquest any estic aprenent també moltes coses noves per mi, uns també noves, i també per mi és una motivació. Jo crec que el dia que no tingui la sensació d'estar aprenent alguna cosa nou, deixaré de jugar. I ara mateix jo encara segueixo amb aquesta motivació, per la resta de companys, evidentment que l'evolució va molt més llarg termini, però sí que l'objectiu és aquest, és intentar que ells millorin tant individualment com col·lectivament, però part d'aquesta evolució, i que a vegades doncs, quan parles amb gent de fora no li dona tanta importància, però jo crec que sí que hi és la de competir i la de guanyar també, no? Perquè al final estan en un club, si algun d'ells arribarà al primer equip, que és molt complicat, però estan en un club on l'exigència principal és guanyar. Llavors, quan abans aprenguin això, i abans aprenguin doncs, que dintre de la seva evolució també està el competir i intentar guanyar partits, doncs millor.
Tu que respires amb ells dins del vestidor, denotes aquesta il·lusió, aquest objectiu, aquesta fita de treballar dia a dia per arribar al primer equip?
No tant com per arribar al primer equip, com per fer-se com a jugador, això sí que ho noto. No? Ells tenen ganes són gent que té molta il·lusió pel bàsquet. Llavors són jugadors que volen evolucionar i volen millorar i volen en un futur ser jugadors de bàsquet. Tots són conscients, perquè no són tontos, que arribar al primer equip és molt complicat. És un pas bueno, molt difícil de donar ara mateix. El que passa que sí que veig molts d'ells doncs, les ganes de jugar a bàsquet, allà on sigui, no? I si pot ser en el primer equip, i si pot ser l'any que ve millor, però també entenen que el canvi a vegades doncs, ha de seguir unes altres rutes i potser pots acabar també el primer equip per unes altres bandes. No? Jo el que sí que veig és això, és il·lusió d'ells per millorar dia a dia i per ser jugadors de bàsquet.
Escolta, Ferran, deies ara que tot i els teus 36 anys, encara ets jove, faltaria més, però que segueixes aprenent, no? Dia a dia, ara al Barça B, però no sé si tu aprens més dels joves o els joves aprenen més de tu.
Bueno, jo els hi puc explicar més batalletes, això sí. Jo els hi puc explicar més experiències, jo els hi puc fer veure doncs, que algunes de les situacions que ells viuen en alguns moments doncs, jo les he viscut, els puc ajudar a fer entendre doncs, que el... bueno, doncs, quan a vegades estàs ficat en el món de la competició i en una lliga, a vegades sembla doncs, que les coses han deixin de ser molt immediates i jo sí que els hi puc fer entendre doncs, que a vegades les coses demanen una mica de temps, que tinguin paciència... però a la vegada doncs, jo aprenc també moltes coses perquè ells juguen d'una manera diferent a la que jo jugava quan tenia la seva edat, transmeten una il·lusió que m'obliga a mi a tenir-la, transmeten una energia que m'obliguen a mi a apropar-me, a tenir-la no crec que arribi, però a apropar-me sí, m'exigeixen contínuament. Llavors doncs, també això fa doncs, que tu et motivis i que tu també aprenguis coses noves.
Sense fer-ho, però dona la sensació escoltant-te que fas una mica d'entrenador, o què?
No, ni he parlat.
En cap cas, en cap cas.
L'entrenador està allà i jo estic a la banda. No, però sí que, bueno, doncs intentes ajudar en aquest sentit, sí, entenc el que vols dir, sí que va una miqueta per aquesta via, no, a fer la broma, però sí que va una miqueta en aquest sentit, tot i que està clar que l'entrenador és el que és i és el que marca i el que decideix totes les coses, però sí que quan l'entrenador a vegades transmet alguna cosa i el jugador, doncs, perquè a vegades passa, no li surten les coses i pot estar preocupat i jo, per experiència meva pròpia, doncs, que potser el missatge no li està arribant bé o que quan jo m'he trobat en aquesta situació potser doncs, m'he capficat massa i no he escoltat els de fora, doncs és el moment d'apropar-te i dir-li, escolta bé el que t'estan dient perquè és important, ara no et preocupis per això sinó que escolta el que et diuen perquè t'ajudarà. Bueno, doncs aquestes coses, com que jo les he viscut personalment, crec que les puc entendre bé i que els hi puc donar un cop de mà en aquest sentit.
Mm-hmm. Escolta, crec que fa 9 anys la teva darrera vegada a l'Alep, pot ser, o no, amb el Manresa?
La veritat és que no ho sé, però sí que fa anys, sí, deu fer alguna cosa així. Sí.
Uh-huh. I d'aquell Alep a l'actual, trobes moltes diferències o què?
Sí, és una lliga diferent. És una lliga, per lo que jo he comprovat, ha variat una mica en quant a... Bueno, jo crec que en aquell moment... En aquella lliga hi havia bastants equips que patien per pujar, no només per número de victòries, sinó perquè sabien que a nivell econòmic després pujarien. Això ara mateix no existeix. Lamentablement no existeix, tal com està tot plegat.
Sí, sí.
Tot i que els equips continuen volent competir, i és una lliga molt interessant, però també en aquells moments tots els equips tenien jugadors americans bastant importants. Ara es fan més apostes, jo crec, perquè també la situació econòmica és aquesta i, per tant, dona per apostar, no per fitxar jugadors molt contestats, perquè, no, perquè econòmicament no es pot assumir. Bueno, jo crec que una miqueta ha variat en això. Això no vol dir ni que sigui una lliga ni que sigui pitjor, simplement és una lliga que és diferent. És una lliga amb molt jugador jove, molt jugador, això, molta aposta, i que és molt interessant per això, però és una lliga diferent del que era llavors. Llavors era una lliga com més... com tu diria, podem jugadors més contrastats, més veterans, més amb objectius més clars d'aconseguir l'ascens o d'aconseguir una bona posició. I ara, tot plegat, no només el nostre equip, sinó en general, és un equip, una lliga com molt d'evolució, no?
Una mica, una lliga on té uns objectius un pèl difuminats, no? Sobretot pel que tu deies, no? Aquell repte, no? D'assolir un ascens que després potser als despatxos no s'acaba aconseguint.
Clar, és que a més això arriba un moment en què desvirtua una mica tot plegat. Jo crec que això passa de manera una reflexió molt més profunda i amb molt més coneixement, que jo no el tinc prou, perquè porto un poc a la Lliga, però clar, quan al final, doncs, part de la temporada passada, la meitat dels equips es passen discutint a veure si no cobren, i les notícies són més per les protestes en aquest sentit que per la competició en si, clar, es desvirtua una mica tot, i quan al final aconsegueixes l'ascens, doncs resulta que has de trobar no sé quants milions d'euros, quan amb prou feines trobes algú que te'n doni 10 o 12 mil, clar, doncs és molt complicat fer veure a les aficions i als jugadors que això és un projecte per pujar o per estar a la CB, i per tant jo crec que amb bon criteri els clubs decideixen doncs per... Bueno, pues buscar gent amb il·lusió i que aquesta il·lusió pugui enganxar l'aficionat.
Ferran, creus que has tingut la sort de viure els millors anys del bàsquet a Catalunya i a Espanya?
Jo espero que d'aquí uns anys sigui millor. Ara mateix són bastant dolents. I jo espero que en el futur siguin millors i que per tant els que jo he viscut no siguin els millors, els que he viscut jo bons, han sigut molt bons.
Mm-hmm. Doncs molt han de canviar les coses, no?
Sí, 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 han de canviar les coses. Però ja et dic, això demanaria una reflexió molt, molt profunda i molt coneixedora de les coses que jo ara no m'arrisco a fer perquè no la tinc suficient, però sí que demanaria un esforç a tothom perquè les coses funcionessin millor.
Mm-hmm. Tot algú es preguntarà què fa Ferran Lavinha al filial del Barça, la Deco Oro, 36 anys, però escolta, segur que segueixes mantenint la classe que tenies i que tens encara.
Bueno, perquè vaig jugar a bàsquet. Qui fa el Barça, jugar a bàsquet. Gaudir del bàsquet. Dintre d'aquesta situació que estàvem parlant, tan complicada, doncs arriba un moment, fa dues temporades, en què jo a última hora em quedo fora sense cap equip, quan semblava doncs que... Bueno, no semblava, no. Teòricament ho tenia jo tot tancat en Fuenlabrada per continuar després de tres temporades allà i siguen el capità i un jugador important i tot semblava... Bueno, per les converses que teníem, que simplement havíem de signar el contracte i a última hora, al mes de setembre, em trobo sense equip, amb tots els equips tancats, amb els equips de l'EP que no volen apostar per un jugador de 35 anys i pensant doncs, que potser em sortiria alguna cosa a mitja temporada, els equips de CB que tampoc, i per tant, doncs, bueno, em trobo l'any passat sense equip, al final, per temes de lesions, doncs, acabo a Manresa jugant algunes jornades, torno a parar, torno a arrencar, i el que jo volia aquest estiu era, si jugava a bàsquet, jugar amb alguna cosa que em fes il·lusió, uh-huh. En algun lloc que no em fes il·lusió. I a part d'això, doncs, amb la situació que dèiem abans, com està tot plegat, bueno, tenim família, era complicat fer-ho fora. Llavors, doncs, de cop et ve aquesta possibilitat i analitzes i et dones compte doncs, que tot quadra, no? Uh-huh. Un lloc on pots treballar tranquil, on saps que és Can Barça, per tant, el dia X de cada mes has cobrat, cosa que en el bàsquet és complicada mateix de trobar, estàs a casa, la teva família no s'ha de moure, tu segueixes gaudint del bàsquet i amb un projecte, un punt diferent a nivell personal, però amb tot el que m'ha explicat abans també, molt motivant per ajudar doncs, a la gent jove i amb un entrenador més el qual jo ja coneixia, però doncs, crec que queda explicat el perquè estic al Barça bé, no?
Totalment, sí, totalment.
Tot és positiu.
Escolta, et veus donant un cop de mà al primer equip algun dia? Si Xavi Pasqual ha arribat el dia, necessités de tu pel que fos?
No, perquè a més no crec que sigui l'objectiu, perquè si precisament tens un equip filial i creus en un equip filial és perquè aquests nanos, si cal, donin un cop de mà, no perquè un jugador de 36 anys doni un cop de mà.
Sí, però l'experiència que tu tens ells no la tenen, no? Per partits X, eh? Vull dir...
No, jo crec, vaja, no ni m'ho plantejo ni crec que sigui l'objectiu i crec que no hauria de ser així.
Uh-huh. I et veus al Barça bé moltes més temporades o en actiu moltes més temporades o de moment no t'ho planteges?
El que el cos digui. El cap de moment diu que sí, el cos anirà dient a veure què li sembla, perquè van sortint cares una mica per tot arreu, llavors el que sí que, bueno, aquest any en el qual pràcticament no vaig jugar l'any passat, bueno, físicament ha sigut complicat recuperar-se d'això, perquè un pares tornar a arrencar amb 36 anys és molt difícil, llavors doncs, apareixen petits problemes que són una mica grans, i ara mateix doncs, estem intentant solventar, si aquests problemes queden solventats, doncs al cap de moment diu que sí, que li ve de gust seguir jugant a bàsquet, i amb aquest projecte la veritat és que amb més trio un cop hi ha sigut del que m'imaginava, uh-huh. I per tant, doncs, si pogués ser, sí que m'agradaria, sempre i quan això, el cos a convenir, si veiem doncs, que això no va a més i la cosa no acaba de rutllar, doncs ja està, no s'acabarà aquí.
Bueno, però veig que el cos tindrà la darrera paraula, eh? No passa el cap.
Bueno, és una mica tot, perquè si el cos no acompanya, jo almenys personalment el meu cap deixarà. Perquè jo, tot i que doblo en edat en el meu equip, però sempre vull tenir més il·lusió que ells. Quan entrenem vull entrenar millor que ells. Quan correm vull córrer més que ells i no ho aconsegueixo mai, però ho intento. I m'enfado quan no aconsegueixo córrer més que ells. Jo aquesta il·lusió la tinc. I per tant, doncs, si arriba un moment en què el cos no acompanya el cap, també dirà que prou.
I després vindrà el Ferran Lavinha tècnic, entrenador, o què?
No. Després vindrà el Ferran Lavinha, que és que intentarà acabar els seus estudis i que es dedicarà doncs, a intentar buscar una feina i a intentar acabar els estudis.
Però i aquest no tan rotund? No tardaria seguir vinculat al món del bàsquet?
Jo sóc jugador de bàsquet i a mi m'agrada molt jugar a bàsquet i m'agrada fer totes les... i ara he descobert a més, que ja m'ho imaginava, però amb aquest nou paper dintre del món del bàsquet que estic desenvolupant, que com a jugador m'agraden tots els papers del bàsquet, ser jugador, per tant, ser o menys, ser un jugador jove, ser un jugador veterà, ajudar els joves, tot això m'agrada sempre i quan estigui dintre del camp. Afecam em costa més. No, ara mateix no és una cosa que per la qual tingui il·lusió. I si alguna cosa m'ha caracteritzat sempre és que jo els projectes que he iniciat els he iniciat sempre per il·lusió. I ara mateix, en general, no és una il·lusió que jo tingui. Ni sempre algun davant demà jo li donaré, sempre que algú vulgui alguna cosa jo l'ajudaré, però jo ser entrenador en principi no és una cosa que em motivi excessivament. A part d'això, també hi ha un altre hàndicap, que si tu no estàs motivat, perquè no és una cosa que tinguis a dintre, però a part jo crec que també la meva família ja ha fet prou sacrificis els últims anys d'anar amunt i avall i de seguir-me, com per a més entrenador i tota la vida estar amunt i avall.
Sí, sí.
I jo crec que arriba també un moment d'estabilitzar-se i de començar una nova faceta. Alguna cosa vinculada amb el món del bàsquet? No et dic que no, però encara la... Ara mateix, com a jugador, sí, com una altra cosa, de moment no.
Escolta, acabo. Estudiar el què? Que m'he quedat amb la incertesa, amb la incògnita de saber què estudies o què vols estudiar.
Jo estudio arquitectura.
Oh, no està malament, eh?
Sí. Bueno, i aquesta és una altra de les coses també de l'avantatge també d'estar aquí, no? De que puc estar a la universitat i anar fent alguna coseta i anar-me reenganxant, perquè els anys que he estat a Madrid no ho he pogut fer. Però l'any també vaig poder fer alguna cosa i aquest any també el faré alguna coseta i aniré avançant. I bueno, la idea és intentar, doncs, quan deixi de jugar, doncs, intentar reenganxar-me, perquè això sí que és una cosa que em ve de gust fer-la, que m'agrada, que evidentment quan l'acabi no trobaré feina, perquè la cosa està molt malament.
És el que t'ho preguntava, no sé si els arquitectes serà...
Sí, no,
molta feina.
Arquitectes són dos feines molt ben triades per part meva. O sigui, com a visió de futur no he tingut massa. Però sí que és una cosa que em ve de gust, a casa tota la família ho som i des de sempre és el que jo he vist i el que m'ha amat i és el que m'agrada i doncs, em ve de gust fer-ho.
Molt bé. Doncs Ferran Lavinya, un plaer aquesta estona de xerrar aquí al Bàsquet al Dia, jugador del Barça B, esperem que jugador per moltes temporades més i escolta, res, que enhorabona per la primera victòria i que arribi aviat la segona, eh?
A veure si és aquest cap de setmana i això també ens ajuda doncs, a treballar també amb més il·lusió si cap.
Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies.
Bàsquet al Dia, Òscar Merino.
Barça, Espanyol, Madrid, poliesportiu, seccions especialitzades, un cop d'humor, tertúlia i molts ingredients més a Zona Mixta. De 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres, tens una cita a Ràdio Estel. Zona Mixta, amb Dani Balaguer.
Doncs el proper partit del Barça B serà aquest dissabte a les 7 de la tarda a la pista de l'Oviedo i per cert que aquesta propera setena jornada de Lliga a la Deco Or ens reserva un Força Lleida River Andorra demà divendres a les 9 del vespre. Està en joc, a punt d'acabar, ens queda minut i mig per acabar el segon quart abans d'arribar a la mitja part. A Ucraïna, com va el partit del Barça, Adrià?
Doncs el Budivelnik ara mateix perd per un punt, un partit molt igualat, Budivelnik 41, Barça 42, que guanya de moment un partit doncs, molt complet dels homes de Xavi Pasqual.
Doncs plantant cara, el Caïf amb aquest 41-42, guanya d'un punt el Barça, minut i mig per arribar al descans. Hem de parlar... En aquests 11 minuts que ens resten per tancar el Bàsquet al Dia, abans d'arribar a 9:45 de la nit, hem de parlar de la NBA. Professor Garriga, bona nit.
Què tal? Bona nit, com esteu?
Rubio. Going against Kyrie Irving. We'll put it up. And Ricky Rubio. Using the left hand off the glass. More consistent on the left wing, but Rubio gets it right back. Hummel from the left wing. Buries the triple. Rubio looking to push it again. Oh, what a pass by Ricky, threading the defender, and gets it to Love inside, and Mike Brown has seen it up. Rubio, a no-look pass inside, and Dante Cunningham able to finish to give him the assist, and a new career high in assists for Ricky Rubio with 15.
Josep, com està aquest xaval?
Sí, el Ricky, us ho volia contar, mira, ja t'has adelantat, però home, també està bé. 16 assistències, rècord personal, juntament amb 16 punts en la victòria del seu equip, els Minnesota Timberwolves, davant Cleveland Cavaliers, per 124-95. 33 punts de Kevin Love, 27 de Corey Brewer, però realment l'estrella del partit, Ricky Rubio, fins i tot la NBA, com has posat tu l'àudio, li ha fet un vídeo de highlights, que això és una cosa que no fa amb tothom, no? Només amb les grans estrelles i amb les grans actuacions. Per tant, home, ens alegrem molt de que el Ricky, com a mínim, tregui el cap en aquesta lliga i demostri el talent de jugador que és. Jo tenia quatre noms propis per parlar avui. El primer era el Ricky.
Com el trobem a faltar aquí, eh? El talent que té i espero que aquesta sigui la seva temporada a la NBA, però penses, carai, que no el podem disfrutar aquí amb els nostres propis ulls, eh?
Sí, però ells s'estimen més. Si allà
sí, sí.
És la primera lliga del món i és l'aspiració que tenen tots els jugadors, a part de que no t'oblidis que hi ha molts més diners dels que hi ha aquí. Tota
sí,
aquesta
sí.
Gent té ara mateix uns contactes que no podria assumir perquè hi ha cap club europeu.
Uh-huh.
El que hem de fer és disfrutar-ho i alegrar-nos de que, a més a més, hi hagi menys fronteres audiovisuals i pràcticament puguem veure els partits en directe i, si no en directe, puguem accedir a tots aquests resums amb la facilitat en què ho fem a través d'internet.
Tu, Josep, esperes que aquest sí sigui l'any del Masnou?
Jo crec que la progressió del Riqui és sempre ascendent.
És notable, eh?
Sí, sí. Li falta assumir dots de lideratge en anotació, sobretot. Li falta donar una passa endavant. Encara no està entre les primeres opcions a l'hora de finalitzar. El que passa és que ell és el primer creador de joc, el que genera més joc pels seus companys i és molt, molt apreciat per això. Ha caigut molt bé també dintre de la dinàmica de l'equip, dintre de la química de l'equip. És molt amic de Kevin Love, que és l'estrella de l'equip.
Mm-hmm.
I, home, les coses cada vegada van una miqueta millor. No crec que tingui un impacte com el que ha pogut arribar a tenir en un moment determinat en poques hores, almenys a curt termini, però va fent passetes cap endavant, que és el que és interessant.
Per cert, disculpa'm, perquè s'està desesperant Xavi Pascual, perquè acaba de notar un triplàs al Budi Belnik a falta d'uns 4 segons, crec, per 5 segons per acabar el segon quart, i Adrià guanya l'equip ucraïnès, no?
Guanya ara mateix per...
Espera, que obrim el micròfon. Ara sí?
Doncs ara mateix guanya el Budi Belnik a falta de 5 segons per 49 a 48.
49 a 48. Doncs avança el Budi Belnik en el marcador a punt d'arribar a la mitja part. Deies, Josep, també volies aportar més noms.
A en Xavi li queda tota la segona part.
Sí.
Dóna-li temps. El segon nom del que volia parlar-vos és de James Anderson. James Anderson és una alera de 1,98 m, és la seva quarta temporada de NBA, va començar a jugar amb San Antonio, després ha jugat a la Lliga de Desarrollo d'allà de la NBA. És, per dir-ho d'alguna manera, un jugador de banqueta, de molta banqueta, i ves per on, en el partit en el que el seu equip va jugar contra Houston Rockets, guanyant 123-117, després d'una pròrroga, literalment es va sortir. 36 punts, i a més el triple que forçava la pròrroga, bé, va fer el partit de la seva vida i surt de la Universitat d'Oklahoma State. Era un prospecte de jugador d'aquests que havia de fer-se un camí, però no molt brillant a l'NBA, i ha aprofitat aquest últim partit per reivindicar-se com a jugador de ple dret d'aquesta lliga. Eh?
Uh-huh.
James Anderson, 36 punts, i a més portant el seu equip a la victòria, perquè ell va forçar la pròrroga i la pròrroga va ser on van guanyar. El segon nom. El tercer nom és ens haurem quasi de posar drets, el de Michael Jordan.
Espera, que m'aixeco.
Michael Jordan ha fet unes declaracions a un vídeo perquè en publicitari, però bueno, li feien una mena d'entrevista, i una cosa que ell encara no s'havia significat mai amb decantar-se cap a uns jugadors o cap a uns altres, li van demanar amb quins 4 jugadors ell faria un equip, l'equip més potent possible, i va decidir jugar en el perímetre amb Scottie Pippen i Magic Johnson, James Worthy en el 4 i Hakeem Olajuwon, o Hakeem Olajuwon, com es vulgui, a la posició de 5. I a més manifestant que s'oblidessin els altres que ningú tenia opció de guanyar aquest equip, eh? Un Jordan Pippen màgic o la Juwan Worthy. Un bon equip.
Sí.
Sense cap mena de dubtes, no? Podríem discutir el millor algun nom, però aquesta és l'opinió de Michael Jordan. I el quart tema que volia tocar, el quart nom propi, que en aquest cas és col·lectiu, i ara ja parlem d'equips i parlem de standings, volia destacar el paper Indiana. És l'únic equip imbatut a l'NBA.
Et sorprèn? Ens hauríem de sorprendre d'aquest inici tan espectacular?
Bé, si te'n recordes com van fer l'anàlisi inicial de competició, jo et vaig dir que Indiana era un dels equips que a mi em oferien més bones vibracions.
Cert, sí.
Que em semblava que era un equip amb una gran química col·lectiva, que per mi era l'equip més dur al darrere de tota la competició, però a més, que comptava amb Paul George, 25 punts, 8 rebots, 4 assistències de mitja, ara mateix, Roy Hibbert, un home interior absolutament reivindicat en aquesta lliga, el base Lance Stephenson, que ara es dedica a fer triples-dobles, l'últim partit 13 punts, 11 rebots, 12 assistències, també compten amb Luis Escola, això ja és més com a curiositat, però bueno, Luis Escola juga també, en aquest equip està a la pista. I bueno, doncs ho estan fent millor que ningú, és, ja et dic, l'únic imbatut, millor rècord de la NBA, millor inici de la seva història. Ara els hi toca jugar contra Milwaukee Bucks i ells ja hi estan fent campanya, estan anunciant que van a pel 9-0. Vull dir, una química a nivell d'organització i d'equip absolutament destinada a competir i estar a dalt de tot. Com a tema també curiós, perquè s'ha dit tot, també vaig dir que una de les plantilles més justetes em semblava la dels Sixers, i ves per on, a l'est, són el primer equip a la conferència atlàntica amb 5 victòries i 4 derrotes. S'ha dit tot, Igual que vaig pronosticar avui Indiana, he de reconèixer que no esperava el bon paper que estan fent els Philadelphia Sixers, si bé és cert que han jugat més partits a casa que a fora.
No et preocupis, Josep, que les encertes pràcticament totes.
No, i després, bueno, també vam dir que Brooklyn era un dels equips que, com a mínim, amb el talonari a la mà, apuntava més amunt, i fixa't, a la mateixa conferència atlàntica és cinquè classificat, amb dues victòries i cinc derrotes, Brooklyn Nets.
Miami Heat 5-3, també.
Miami Heat 5-3, correcte, a la Southeast. A l'oest, destacar sobretot el paper d'un veteraníssim San Antonio, a la Southwest, i sobretot, bé, a tot l'oest, 8 victòries i una derrota, també ara mateix un camí gairebé impecable. Al nord-oest comanda Portland, en aquesta divisió, a la nord-oest és on hi ha el pitjor equip, Utah, amb una victòria i 8 derrotes, i després subratllar també el que prometen els Clippers, que han trobat amb Doc Rivers, amb l'entrenador, la peça una mica que els hi faltava a nivell de química d'equip. Els jugadors estan molt contents amb aquest entrenador, han canviat moltes coses, ja no són el que abans se'ls coneixia com el Lob City, no? l'equip dels passes en Lob. Tenen DeAndre Jordan, tenen jugadors per jugar per sobre de la cistella amb gran facilitat, però ara mateix fan més coses, juguen molt bé a bàsquet i són un dels equips, evidentment, a batre, tal com vagi avançant la temporada.
Doncs...
Per tant, Ricky Rubio, sí. James Anderson, Jordan i Indiana són les quatre coses que una miqueta podíem destacar al capvespre d'avui.
Molt bé, perfecte. Doncs dit queda, i sempre aprenent de la NBA amb el professor Garriga. Josep, una abraçada i gràcies,
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la setmana que ve.
Vinga, a reveure.
Doncs, escolta, sempre dona gust, tancar el bàsquet al dia, els dijous, escoltant tot el que diu, sempre interessant el professor Garriga. I, per cert, mitja part a Ucraïna, 4-8-4-6. Perd el Barça de Xavi Pascual, perd de 2 punts a la pista del Budivelnik, però encara queda tota la segona meitat. Esperem que la cosa canviï amb aquests 2 puntets i acabi sumant una victòria al Barça. Deixem aquí amb Jordi Carretero al control tècnic, Xavi Pan a la producció. Demà tornem a més bàsquet al dia a partir de 9:15 del vespre. Vagi bé, bona nit.
Bàsquet al dia amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.